He entrat i et porto com serà la Catalunya real d'aquí 50 anys. Escolta, amb la IA, Santiago Niño Becerra. Mira, poso, poso.
Hola, soc la IASNBC, Intel·ligència Artificial Santiago Niño Becerra. Anem a veure. Catalunya d'aquí 50 anys tindrà una temperatura tan alta que s'haurà de sortir al carrer amb traje tèrmic tipus astronauta, traje resistent a altes temperatures i amb necessitat de bombones d'oxigen. D'aquí 50 anys la gent només podrà anar a la platja a cuinar ous pochats i coure nyoquis amb aigua del mar bullint. Brutal. Anem a veure. Catalunya d'aquí 50 anys serà independent perquè un terratrèmol de 9,5 graus l'haurà separat físicament d'Europa i Espanya. D'aquí 50 anys Oriol Junqueras serà un robot cíborg i seguirà sent president d'Esquerra Republicana. I Laura Borràs seguirà xupant càmera a qualsevol acte polític. A veure, lo anterior és rumor, investigueu això. Ara bé, lo que no cal investigar, i està claríssim que serà així, és que d'aquí 50 anys el senyor Marcelí Virgili continuarà col·laborant al Versió RAC1. Brutal, l'apocalipsis absoluta.
Bueno, doncs aquests són els vaticinis de...
Sí, de la IA... SNBC.
IA, SNBC es diu?
Intel·ligència Artificial Santiago Niño Becerra.
Això, això vostè ho veu fiable?
En exclusiva de Port Impacte, totalment.
Ho veu fiable, això?
Totalment.
Crec que tenim, Míriam, notícia en directe.
Sí, tenim en directe la en compareixença de l'advocada de la víctima de Dani Alves, Esther García.
Este tipo de agresión sexual. En cualquier caso, insisto, mi clienta está satisfecha. Se inició el procedimiento diciendo no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer. Y sus palabras han sido al recibir la sentencia, por fin me han creído. Y para mí esto es un éxito personal de ella, especialmente. Quiero transmitir también el mensaje de que los protocolos funcionan. Quiero agradecer el trato dispensado a mi clienta por parte de Mossos de Escuadra, del personal del clinic, de Fiscalía, del sistema judicial en general. Y por último, sí que quería transmitir a todos los medios que, por favor, el tratamiento que se haga de la información en cualquier delito de agresión sexual, y en concreto en este caso, pues sea con el máximo rigor. Es difícil para una víctima recuperarse cuando escucha noticias cada mes durante un año, cosas noticiales, cosas noticiables, opiniones, hipótesis, no sabéis lo que pasa por la mente de cualquier víctima de violencia sexual, no solo de esta, y por eso pido que hagan, por favor, un ejercicio de responsabilidad cuando se trate a nivel mediático ese tipo de delitos. Nada más.
Directo para Más Vale Tarde, ¿está satisfecha ahora mismo la víctima después de esta sentencia?
Está satisfecha desde este punto de vista, que le han creído. Obviamente, insisto, para ella no es tan relevante la indemnización como si la pena.
¿Van a revivir esta pena?
Me reservo las acciones legales y yo desde un punto de vista jurídico entiendo que debería recurrirse.
¿Le han creído en todo momento? ¿Ha sido creíble, verosímil? ¿Cómo ha tomado ella esto?
No, los motivos del recurso obviamente no voy a... No voy a argumentarlos aquí. A mi parecer la atenuante, a mi parecer, insisto, no debería aplicarse, esto lo digo con todos los respetos y desde mi punto de vista, para mí no ha habido ni un esfuerzo económico, y ya no es económico, sino un esfuerzo moral. Es decir, se ha consignado a raíz de un requerimiento judicial. Insisto, no podemos trasladar a la sociedad que quien tenga capacidad económica puede haberse beneficiado de una pena muy inferior a la que se establece en la ley por el simple hecho de que pueda aportar esta cantidad de dinero. La ley no está hecha para personas privilegiadas exclusivamente, sino para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y por lo tanto, obviamente, se recurrirá en este sentido.
Estem escoltant en directe les paraules de l'advocada de la víctima de Dani Alves, Esther García, potser no en el millor lloc on es podia fer la roda de premsa, però vaja, aquí la tenim.
Acabo de decir hace nada que la pena no tiene absolutamente nada que ver con la reforma legal. Es decir, la reforma legal hubiera permitido establecer una pena mucho más alta.
¿Ha dicho que la víctima está, digamos, contenta o satisfecha con la condena? ¿Usted?
Sí, claro. He comentado que por fin la han creído, que eso para ella es lo más importante.
¿Pero le parece suficiente 4 años y medio?
No he hablado con ella ni de pena ni de indemnización.
¿A usted?
Acabo de decir que para mí es una pena baja, que está en este despacho profesional se llevan muchísimos casos de violencia sexual y es la pena más baja que hemos tenido en más de 20 años.
La pena més baixa que han tingut en els últims 20 anys, eh?
No entraré en esto, porque es algo que no he hablado con mi clienta. Insisto que el tratamiento de información tiene que ser lo más cuidadoso posible. Entiendo la pregunta que me comenta, pero hasta que no hable con mi clienta con más detalle y profundidad, pues no entraré a tratar esos
también
temas.
¿También la defensa podría pedir la libertad hasta que la sentencia no sea firme?
La defensa puede pedir lo que considere oportuno.
¿Satisfecha en concreto cuando la sentencia reconoce que aunque una persona haya bailado con otra, que haya tenido quizá un acercamiento hacia su agresor en el momento en el que lo ha hecho, no, eso significa ya que no puede terminar la
relación? Por supuesto, para mí, por eso digo que nada tiene que ver la pena con la última reforma del Código Penal, pero sí que es cierto que es una sentencia muy contundente en cuanto al elemento del consentimiento, que el consentimiento debe estar presente en cualquier fase de la relación sexual, y por lo tanto, obviamente, sí, en ese sentido hemos de decir que la sentencia lo ha argumentado muy bien y yo creo que desde el punto de vista del concepto de consentimiento es pionera, es una sentencia ejemplar y no tengo nada más que decir en ese sentido.
Doncs són les declaracions de l'advocada de la víctima en aquest titular que ens ha deixat, que porta molts anys en aquests casos i
20
és
anys,
20 anys i és la pena més baixa que amb la que s'han trobat.
I el titular que li recomanaran a la seva clienta que presenti recurs perquè estan en contra d'aquest atenuant que li han posat a Dani Alves per donar aquesta fiança o aquests diners de 150.000 euros com a reparació del dany i que la seva clienta diu que està satisfeta perquè l'han cregut.
Ara tornem. Passen 10 minuts a les 6 de la tarda. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Quim Salvador.
Bona tarda.
El govern espanyol assegura que la llei del només sí és sí, n'hem parlat aquesta tarda, no ha beneficiat Dani Alves.
Sí, la sentència de 4 anys i 6 mesos de presó que s'ha imposat al futbolista ha posat una altra vegada sobre la taula el debat sobre el funcionament de la llei que va impulsar Irene Montero. Doncs bé, l'actual ministra d'Igualtat, Ana Redondo, està convençuda que funciona correctament i que en cap cas aquesta llei ha pogut beneficiar l'exjugador del Barça.
És important també reconèixer que la llei integral de libertad sexual funciona y que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales. Eso es importante, la sociedad lo tiene que saber y en ese sentido creo que la ley protege y vamos a intentar desarrollarla todavía más y mejor para que la protección sea máxima y este tipo de sucesos pues se produzcan lo mínimo posible.
Una opinió que comparteix la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Se acabó, basta ya de machismo, de agresiones sexuales y espero, como todo en el ámbito penal, que esto sirva como una medida ejemplarizante para todos los comportamientos machistas que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida. Basta ya, se acabó.
Mentrestant, els advocats de Dani Alves asseguren que treballaran perquè el futbolista quedi en llibertat per Setmana Santa. La defensa considera que amb la sentència a la mà queda clar que redueix el risc de fugida del jugador, el risc de destrucció de proves i també el de reincidència. Els tres motius claus per mantenir-lo a la presó, sigui com sigui, però caldrà esperar a que es resolguin els recursos i a que la sentència sigui ferma. I fa molt pocs minuts ha parlat l'advocada de la víctima. Assegura que està satisfeta perquè la sentència és condemnatòria, però creu que la pena ha estat molt baixa, massa baixa. Això. Per tot plegat, recomanarà a la seva clienta que presenti un recurs. I a Olot, un home ha matat la seva dona en un habitatge de l'avinguda Santa Coloma. Ha passat aquesta tarda cap a les 4. Segons explica el Nació Digital, la dona tenia 37 anys i 3 fills. Les criatures es troben bé i estan fora de perill. L'assassí hauria intentat suïcidar-se després de matar la seva parella, però ha quedat ferit en estat greu. Fins a l'habitatge s'hi han desplaçat un helicòpter del SEM, diverses ambulàncies, patrulles dels Mossos i de la policia municipal. Aquest és el cinquè feminicidi a Catalunya Catalunya des que va començar l'any. Més coses, el jutge que investiga els retards en la vacunació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil durant la pandèmia demana al TSJ que es quedi al cas. El motiu és que creu que també cal incloure a la causa l'exconsellera Alba Vergés, que és aforada. Fins ara els únics investigats oficialment eren Argimon, Ramentol, Comella i un altre excàrrec de Salut. Amb la investigació feta fins ara, el jutge considera que té prou indicis contra Vergés, que sorgeixen d'una banda de la declaració de Ramentol, que va dir que els alts càrrecs del departament van acordar aturar la vacunació, i de l'altra, de la prova documental que demostra que Vergés va participar en la decisió de suspendre la vacunació que ja estava programada. I la mesa del Parlament tomba l'intent del PSC, Vox, Ciutadans i el PP, que volia evitar que la ILP per la declaració d'independència es continués tramitant. Els quatre partits havien presentat una reconsideració a la mesa amb l'argument que anava en contra de la Constitució i també de l'Estatut. Ara bé, els representants dels tres partits independentistes hi han votat en contra. Els Ciutadans, per la seva banda, ja ha dit que farà un pas més i que ho denunciarà a l'òrgan de govern de la cambra. Es queixen que els promotors de la ILP poden rebre fins a 40.000 euros públics si aconsegueixen la signatura necessàries. Per ells això seria malversació, tot i que aquests diners s'atorguen en qualsevol promotor d'una iniciativa com aquesta.
Esports, Alexia Putellas s'entrena aquesta hora amb la resta del grup amb la selecció espanyola femenina de futbol a la darrera sessió abans de jugar demà contra els Països Baixos la semifinal de la Lliga de Nacions. Després de l'entrenament, la seleccionadora Montse Tomé donarà la llista i sabrem si convoca Alexia, encara que no té l'alta mèdica i no ha tornat a jugar amb el Barça des de la lesió. A la roda de premsa prèvia, Tomé no ha volgut donar pistes amb l'argument de no afavorir el rival. El seleccionador espanyol masculí, Luis de la Fuente, ha renovat fins després del Mundial 2026. Ara acabava contracte el 30 de juny del 24, és a dir, en plena Eurocopa. En bàsquet, Ricky Rubio reapareixerà aquest vespre després d'un any sense jugar al partit de classificació per Eurobàsquet que enfrontarà a Saragossa la selecció espanyola contra Letònia a partir de les 8. Abans, a les 7, l'Uni Girona rebrà el Galatasaray a Fontejau en partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup. I el Barça d'handbol jugarà aquest vespre a 3:15 contra el Porto al Palau Blaugrana, partit de Lliga de Campions amb l'opció de certificar la classificació pels quarts de final.
I el temps, el vent continuarà bufant amb ganes a moltes comarques i aquesta nit arribarà un canvi sobtat que farà caure en picat la temperatura, sobretot al Pirineu i a la resta de zones de muntanya. També descarregaran ruixats a la meitat nord del país amb una cota de neu que acabarà baixant per sota dels 1.000 metres en algunes zones i de matinada es formaran xàfecs entre el sud de la Costa Brava i les comarques de Barcelona.
Sí, sí, moltes faltes, molta interrupció, molt merder. Barça-Getafe, aquest dissabte des de les 3 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Quart de set de la tarda, esteu escoltant la versió RAC1 avui en la persona que ens fa, com sempre, molta falta, però avui especialment, que és la Montse Vidal. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una tarda intensa i densa, sí, informativament.
Va, molt interessant,
que,
eh?
Sí, que abans del temps afegit, que també tenim moltes coses per explicar-vos, hem de resoldre... Bueno, hem de resoldre el tema de si el gos Paco va fer bé la previsió.
Vinga,
o no.
Hombre.
O no la va fer bé.
Home, potser sí, un a un.
Un a un, sí. Una mica de fuet, una miqueta de pizza. Bueno, en parlarem d'aquí una estoneta, però acabarem el versió convencional amb música i avui ens fas retrocedir en el temps.
Sí, retrocedim en el temps perquè aquesta setmana, concretament dimarts, va fer 40 anys de la publicació del primer disc d'una de les bandes britàniques més influents del Regne Unit, considerats també l'avançada del Britpop, tot un fenomen mundial durant la primera meitat dels anys 90, i ens endinsem doncs, en aquesta part interessant de la història de la música. Ja us avanço que, bé, retrocedim uns anys enrere, però com dèiem, fa 40 anys de la publicació del primer disc dels, podríem dir també, pares de l'indi, els Smiths.
Perdona,
Perdoneu un segon.
Què passa ara?
No sé què li passa.
Ni un minut hem escoltat la cançó. Què passa ara?
No, perquè, a veure, aquest noi fa una melodia i la música va per una altra banda.
Què diu, home?
Vostè diu que ell diu unes coses en una base.
Ell canta una cançó que sembla d'església i els altres van...
A veure, escoltem.
Mira, escoltem.
Raó,
A mi que sí. Saps què passa? Que jo, als anys 90, no havia ni nascut, pràcticament.
Ah, no havies nascut.
Vull dir que no,
va, escolta'm una cosa. Ja n'hi ha prou.
No sé, no sé pràcticament ni de què em parleu. He dit a la Montse, dic, mira, explica-ho a poc a poc, perquè jo, els Smiths...
Ell va de juvenil.
Ni sé de què em parleu. He vingut a aprendre en aquesta secció.
Això, mira, va ser el 1984, fa 40 anys, com tu deies, encara no havies ni nascut. Aquesta és This Charming Man, una de les cançons que apareixia dins el disc homònim dels Smiths. Com dèiem, es considera aquest grup, entre altres coses, una de les avançades del Britpop. Ara explicarem com s'arriba dels Smiths al Britpop, perquè és una història interessant d'una part important de la música.
No sé, estic vers amb aquest tema. No sé de què parleu.
El pit del pop.
Britpop.
Ja us avanço que el Britpop va ser una maniobra de la premsa britànica per recuperar prestigi mundial de la música britànica i reivindicar la pròpia identitat. Ja veurem com arribem fins aquí. De moment, parlem una mica dels Smiths. Ja sabeu que és un grup que va ser format el 1982 per Morrissey, que era el vocalista, i per Johnny Marr, que donava aquest estil tan inconfusible amb la seva guitarra. I de seguida van trobar el seu forat. Per què? Doncs perquè aleshores, en aquesta dècada, després de l'època New Wave, tot era ja pràcticament en sintetitzadors. Hi havia Duran Duran, hi havia els Eurythmics, hi havia Spandau Ballet, Simple Minds, Human League, entre d'altres.
Però aquests com és que els coneixes si són d'abans?
Perquè aquests en venen més present, com diria vostè.
Eren quatre anys, però com que et sonen més, no?
Sí, clar. A casa ho devien posar més.
El teu germà gran, no?
Sí, exacte, ho devien posar.
Tenien, com dèiem, aquesta gent que hem dit ara, que estava més a base dels sintetitzadors, influències variades, però majoritàriament venien del disco i dels anys 70 i també doncs, de l'electrònica alemanya, etc. Però no, els Smiths tenien com a referències doncs, a David Bowie, a Roxy Music i els bandes britàniques.
Smiths.
Smith és una cosa i Smiths és una altra.
Sí, d'aquesta hora hem de treure de la clínica, perquè estàs cada dia pastilla.
On són? Mira, a veure, on són?
Tots ja.
Busca... No, els tinc al bolso i no em passa res si no em menjo.
Quan Marta, si anem mitna i beso.
Amb vostè ja li dic que no. Millor que no. Doncs que, mira, precisament els Smiths es deien així, es van posar aquest nom, perquè Smiths era... Smith era el cognom...
És que al final ja ho
veuràs. Ara diré Smith, ja ho veuràs.
Smith, sí.
Era el cognom al Regne Unit més habitual, més corrent. I van, doncs, decidir doncs, dir-se una mica com ser... Bé,
és López.
Democràtics, democràtics. Per tant, com deia, els Smiths... recuperaven l'essència del rock i el pop més pur, la música més orgànica, la bateria, la guitarra, etc., amb cançons com aquesta. Una altra de les emblemàtiques, The Light That Never Goes Out, i Smiths no només eren una alternativa a nivell sonor, sinó també estètica i d'actitud, perquè mentre que Duran, per exemple, donaven molta importància als vestits, anàvem tots trajats amb uns pentinats glamurosos i la resta de bandes igual, doncs els Smiths es vestien amb uns
bruts,
texans.
Ja, anaven bruts, ja,
anaven deixats. Bruts no, però senzills.
Aquests els Duran, que deu tenir una lletra repetitiva, suposo. El nom ja et porta cap a...
Duran i Lleida.
Duran i Lleida.
Són els parents.
Bé, seguim?
Sí, no es pot afegir res.
Van estar en actiu 4 anys, fins que es van separar... 4 anys, no, perdó, des del 82 fins als 85, 5 anys, van fer 4 àlbums, això sí, fins que les desavenences entre ells ens van portar a la fi del grup.
Tots acaben igual, tots els músics.
No, drogues no. Desavinences.
Problemes de caràcter. I també és veritat que Morrissey té una fama de persona bastant, diguem-ne, insuportable.
pla. Sí, sí, podríem dir-ho així.
Sí. Jo com crec que les lletres acostumen a dir que m'has dejado, te voy a dejar, que no sé què, i al final les deixen.
Sí, 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 sí.
Tot i així...
Que està millor, una mica millor que l'altre.
Sí, no? Millor, millor. No molt, però bueno.
Es van separar, però Morrissey va continuar en solitari, triomfant també amb cançons com la que sentim. Sí que tant la música de Morrissey en solitari com la dels Smiths es considera, diguem-ne, sí que té aquest punt més alternatiu aquí, més indie, però al Regne Unit van ser una autèntica religió, van ser uns déus.
Sí, vols dir que aquí era una mica més underground,
sí,
i
sí.
Allà era, pues,
sí, sí, però tot i així,
número 1,
totalment.
De los 40 d'allà.
A l'estat espanyol hi ha bandes, van haver-hi bandes dels 80, com ara, per exemple, Duncan Do, Nacha Pop, o entre d'altres, que van tenir com a gran referents, com a gran referent a Morrissey i als Smiths. Mm. Com dèiem, quan va desaparèixer, després d'aquesta eclosió, la premsa britànica es va quedar orfa d'un grup que representés el millor moment i el millor talent del Regne Unit musicalment parlant en aquell moment. Clar, sempre estaven acostumats, sempre havien estat a la primera línia amb la invasió britànica, amb els Beatles, amb Rolling Stones, més tard amb David Bowie, Sex Pistols, The Clash, però des de The Smiths no van poder exportar res i això va tocar una mica l'orgull nacional. Sí que van haver aparèixer bandes en circuits alternatius com Sonic Youth, Happy Mondays o My Bloody Valentine, però no tenien aquesta projecció comercial perquè anaven una mica a la seva i doncs, sí que a Manchester, per exemple, es va generar un moviment de bandes anomenat Madchester, que va recuperar una mica
com?
Aquesta essència. Mad, jugant amb el nom de Manchester, Madchester, arran del nom d'un dels àlbums de Happy Mondays.
I tu vas allà ara... No, tu vas allà a comprar tabaco i te dius un Chester. I te donen un tabaco.
I el mat?
Qui?
I què vol dir mat? Mat Chester.
No, un Chester. Tu te vas allà i demanes un Chester. I te donen un...
Perquè es deu dir Mateu, el de l'estanc. Mateu.
Un
Chester. És exactament el que estan dient vostès tres, eh? Sort que els tenim al programa.
Mateu.
Si no s'entendria res. Sí, però sort que vostès aclareixen molt millor.
Vas a l'estanc.
Sí, sí, ja ho he dit abans.
I compres...
Un Chester.
Sí, sí, sí. Ho he vist moltes vegades. Moltes. Tinc un amic que és estanquer i em veig que entra la gent i demana jo... Com dius, un Winston. O un Ducados, o tot això que hi ha ara.
Un Chester. Però això era Matt Chester.
Això era el seu Matt Chester, Matt de boig, eh? Amb D final,
Chester.
Ara sí, no? Ara sí, no?
Boig.
Ara sí.
Perquè va ser el títol d'un àlbum, si no recordo malament, de Happy Mondays, que era una de les bandes que començaven a anar darrere, és a dir, després de l'època dels Smiths, a començar a treure una mica el cap, i també va haver-hi un fenomen que es deia showgazers, que textualment vol dir que miren fixament o molt atentament les seves sabates perquè es va posar de moda que els grups no miressin ni al públic ni els seus companys ni interpel·lessin la gent que tenien davant i es miraven les sabates. És a dir, cantaven així, amb el cap
avall,
mirant-se les sabates.
Si no hi hagués públic.
Però això va ser un fenomen, és una etiqueta.
Qui era?
Showgazers va ser un fenomen. Sí, sí, sí. La gent que es forma de grups, bandes del Regne Unit en el circuit alternatiu després de The Smiths, Sonic Youth, Happy Mondays, My Bloody Valentine i tots aquests, doncs bevien d'aquesta influència i alguns d'ells doncs tenien aquest peculiar estil de música i d'actuar, no?
Apuntada la lletra de les sabates?
La xuleta a terra, no?
La xuleta, exacte.
Ben vist.
Com dèiem, del circuit de Manchester o de Madchester van sorgir els que ara sí estaven cridats a ser els successors dels Smiths, els Stone Roses.
Oh,
el seu primer disc, que es va publicar el 89. El que passa és que quan van voler publicar el segon, va haver-hi problemes amb la seva discogràfica, uns seus problemes legals, es van adormir una mica. Llavors, què va passar? Doncs que quan se'n van voler adonar, el 1991, ja començava a venir música de, des de l'altre costat de l'Atlàntic, des dels Estats Units, amb molta força, i com una piconadora va arribar un grup que els va passar la mà per la cara, i aquesta necessitat o aquesta intenció de posar una altra vegada el Regne Unit a primera fila del panorama mundial, doncs va quedar, diguem-ne, en segon pla, perquè va arribar Nirvana amb el seu Nevermind.
No, no comencem ara ja a fer senyals, quin mal de cap, quina aspirina que em prendria. Vas Nirvana, és aquest so. És veritat que t'agrada o no t'agrada?
No entres
mai jo amb aquest so. Escolta, no passa res.
No, no passa res.
Hi ha
però
gent encantada que està escoltant
totalment,
Gaudí.
Hi ha molta gent que li agrada Nirvana.
Que s'estan tapant les ulls.
No, no s'estan tapant les ulls.
Millor s'han traït. Que eren catalans i feien música d'aquest estil.
Doncs mira, la Marta té esperit britànic, perquè el que va passar va ser que la premsa musical del Regne Unit destrossava Nirvana i tot el que sonés a grunge, perquè no només van ser Nirvana, Nirvana sí que van ser potser els
que la Marta té molt de crítica britànica, ja faria escudic, sí.
També van arribar, doncs, Soundgarden o Pearl Jam.
La crítica musical, Marta Cailà, de la revista Horses and Music.
Perquè
és d'una hípica, és d'una hípica. És d'una hípica que, bueno, que els agrada la música. Horses and Music.
Posen música als cavalls.
Exacte. Ha mostrado su desacuerdo con el nuevo sonido de Nirvana.
Da mucho dolor de cabeza.
Ah, perfecte, aquest, el titular.
Bé, va haver-hi una necessitat imperiosa, doncs això, no?, de situar de nou el Regne Unit, perquè els hi feia molta ràbia que vingués Nirvana amb aquest so i els hi passés a tots la mà per la cara. Mentrestant, en aquests principis dels 90, la zona de Camden Town, a Londres, ja sabeu aquest barri, exacte, ple de locals, de botigues, molt autèntic, molt bohemi.
Molta segona mà, molta segona mà.
Aquí què passava? Doncs que, sí, és veritat, era punt d'ebullició, hi havia bandes joves, artistes i també membres de la premsa musical, doncs que veneraven les velles glòries, els Kings, com els que sentim, The Who, també Rolling Stones, Beatles, volien tornar una mica a aquell moment que per ells va ser una època daurada de la música britànica. I també molt influïts per tot allò que els Smiths havien creat, I amb una forta consciència de classe, ara també. Venien, doncs, també de l'època Thatcher, recordem que era 91 aproximadament, doncs el país estava...
Mira, la tenim aquí, la Cailà, és la encarnació de la Margarida Thatcher.
Sí, cantava bé, aquesta, o què?
Sí, de primera cantava.
A més a més, era una generació que havia crescut amb aquest ressentiment cap als Estats Units a nivell cultural per tenir l'hegemonia, no?, en aquella música.
Ara,
i altres.
Ara, aneu a Camden i tot això que està explicant la Montse queda la meitat de la meitat. A Camden hi ha un Starbucks.
Ah, sí?
Sí, quatre botigues d'aquestes de segona mà, algun pub encara queda, però tota aquesta essència d'aquesta època s'ha perdut
molt.
Mira,
jo crec que l'última vegada que vaig estar a Camden va ser potser fa 10 anys i encara sí que hi havia...
Doncs ja no tant,
De fet, ara ho parlàvem fora d'antena, el que es veia era tot de merchandising precisament de Morrissey i de Smiths, més que no pas de The Beatles o Rolling Stones, perquè era aquest circuit més alternatiu.
Aquests barris de Londres són fantàstics, són més ja turístics.
S'ha perdut tot, com aquí.
Però ja no tan autèntics, igual.
Sí. Tampoc no vaig veure res de tot això, ja.
No.
No he anat mai, tampoc.
No. No, mai a Londres? No hi faria il·lusió?
No, he anat mai.
Per què no he anat mai?
Perquè és
natural. Home, seria un espectacle.
M'encanta Londres.
És molt, és molt bonic,
maco,
Londres.
A mi no m'agrada.
Però si no hi ha estat?
Aviam.
Com diu que no li agrada si no hi ha estat?
Tu preguntes per què no hi ha estat mai, perquè no m'agrada. Perquè no m'agrada, perquè no he estat mai.
El 2011.
Hi vam estar una vegada a la final de Barcelona.
Sí, sí.
Que només vam anar pel carrer com un fred que pelava tremendo.
I el Basté, estava fent règim.
Ara hem d'explicar això?
Deia, no, gràcies. Jo no vull patates a l'hamburguesa perquè estic fent règim. Gràcies. I llavors què feia? Que agafava jo, que m'havia demanat una hamburguesa amb patates, es fotia les meves patates.
Això és molt del que fa règim.
I
jo no em demano...
I vas una i se me les fotia totes.
I pico el de l'altra.
I a l'hotel ens vam trobar amb el senyor Joan Gaspar.
Exacte. Imagina't. Que no us hi vagi res.
Ens va girar la cara.
Quina visita. Bueno, què més?
Com dèiem, ara estàvem situats a Camden Town, en aquest punt d'ebullició de moltes bandes joves i premsa musical amb ganes de tornar a situar el Regne Unit a la primera fila. I bé, al final doncs no va deixar de ser un cop de puny sobre la taula i la premsa britànica va començar a, diguem-ne, elevar i fer molt de cas a aquestes bandes que sorgien d'aquesta zona de Londres. Anem a repassar algun dels protagonistes, un dels primers que va cridar l'atenció de la premsa, va ser Suede.
Com una dona, això?
És un home, Brett Anderson.
Doncs ben bé que ara tot és així.
Sí, tot no se sap.
Van començar a ser els nens mimats, de la premsa britànica.
Aquest sí, Suede sí que va agradar.
Sí, Suede sí que va agradar. Eren els... Clar, perquè eren de casa.
Sí,
clar, eren
d'allà. Sí, és un home. Sí, Suede és un home.
Els veien com a successors dels Smiths. De fet, deien que eren els successors dels Smiths, els periodistes. Tenien qualitat musical i, a més, donaven titulars. I va haver-hi una portada famosíssima d'una revista que es deia Select, on apareixia el cantant d'aquesta banda, Brett Anderson,
sí,
amb la Union Jack de fons, i un titular que deia Youngs Go Home. És a dir, va ser una declaració d'intencions, diguem-ne, total, i a partir d'aquí, doncs, tot el que va venir després anava...
És que ja veieu, si les coses del país s'han de defensar,
Sí, sí, això sí,
que sí, aquí el Margarit estigués, estigués al peu del canó...
Ja estaria fent uns editorials...
defensant els cantants d'aquí i la música d'aquí.
Els pagesos. Els pagesos.
Si el Xavi Bundó, si el Xavi Bundó té a bé de deixar-me uns minuts radiofònics al cap de setmana, podria tornar a fer un editorial defensant allò que Catalunya necessita. Bona música, bona pagesia i una bona autosobirania i, per tant, ser independents i que Catalunya vagi a la seva.
És que si no t'ho creus tu una mica, què?
Qui no, absolutament.
Marc, ens diu el Dani Membrides que Sonic Youth no són anglesos, diu.
No són anglesos. Ai, doncs mira, igual m'he equivocat jo de grup. Sí, sí, sí.
I diu de Showgazer, diu, miraven els pedals d'efectes de guitarra per crear les cortines de so.
Mira que bé, veus?
Que no era
Sí, sí, bueno, no, però que també...
Que hi havia un punt de...
Hi ha una corrent que diu que també era perquè miraven a terra, la seva actitud vital, una mica d'antipose, anticomercial, i també anava una mica...
Som aquí perquè hi hem de ser, però les ganes que en tenim.
Sí, sí, era coetanis, però no eren el Sonic Youth.
Bueno, algunes bandes britàniques, senyor Marcelí, sí que tenen aquesta actitud, eh?
Ah, sí?
Som aquí, però podíem no ser-hi.
Bé, com dèiem...
Ens fa una mica de mandra-seri, vendrem unes cerveses i marxarem cap a casa.
Sí.
Algunes bandes, sí.
Jo ho entenc, també.
Sí, també s'entén, depèn on has d'anar a tocar.
Al final ja el públic el veus sempre igual.
Sí,
Jo és com vinc aquí cada dia.
Sí. El calvo, el gordo, el massacre, el baixet, sempre hi ha el mateix.
Igual.
Mira, pràcticament a la vegada que Suede, també va aparèixer una altra banda representativa del Britpop. Van ser els Blur. El seu líder, Damon Albarn, era el fill d'un enginyer de la televisió.
Ah, mira.
Sí.
Com el meu fill Licandro, que també fa música.
Ah, que bé, veus?
Que havia treballat amb els Beatles, per tant, ja tenia aquestes influències de li venien de casa, diguem-ne.
I el seu fill amb qui ha treballat?
Bueno, el meu fill estava ahí en el Nashville.
A on?
És un club, un club de country que estava en Terrassa.
Sí, que veritat.
I estava ahí punxant los discos.
Sí.
Perquè la gent veia ser country.
Encara és obert, el Nashville?
No,
ja,
va tancar. Va haver un problema con un...
Con què?
Un problema con el extintor i lo van tancar.
No se m'acut quin problema. Amb un extintor pot fer tancar tot un club.
Un problema de burocràcia i ja no està.
Bueno, doncs au.
Entrevisteu a un periodista de Terrassa que...
Ho preguntarem a Nashville, a veure què va passar.
Blur, què passava? Doncs que al seu líder també li agradava molt parlar de les costums angleses. Era molt britànic, estimava molt tot el que tenia a veure amb Londres, sobretot a Londres, i el que passava, els problemes dels joves, etc. I això va encantar la premsa britànica, que volia, com dèiem, portava temps temps volent recuperar. A més, Londres, concretament, com a centre neuràlgic, perquè, clar, entre que venia el grunge americà, entre que Manchester també tenia el seu circuit, doncs la premsa, bàsicament, estava instal·lada a Londres i volien, doncs, que la capital, diguem-ne, fos la...
Defensant el seu aquí, l'únic que volem és que vingui el Bruce i digui bon dia i ja estem contents. Ja pensem que és d'aquí.
Ja té raó, ja.
Sí que té raó, sí.
Si Blur eren els joves de classe mitjana, després hi havia l'altra cara de la moneda, que eren els Oasis.
Són els que de tant en quant, quan actuaven, donava la sensació que no els hi venia molt de gust actuar. Però potser era també una posse, una manera. Però veies els Oasis en directe i pensaves, bueno, són aquí com podien ser...
A Sebastopol.
Pensa que s'havien pres d'aigua abans de començar i tenien preparat per un altre, algú per prendre's a l'acabar. I tenien ganes d'acabar ja per prendre's la segona cosa que s'havien de prendre aquell dia.
Va. Això, si no, s'estaven barallant perquè
sí,
aquesta
també,
és una altra.
També, que, també, sí. També,
no només entre ells, sí. Sinó també amb tota la rivalitat amb les bandes del moment que hi havia.
No sabia.
També agradaven a la premsa, perquè sempre hi havia un títol. Sempre hi havia una baralla, un enfrontament a comentar, alguna polèmica.
Això publicitat, això.
Sí, però a banda d'això, doncs, feien bona música. Tenien gran talent musical, aquesta és la veritat. I és històrica la mala maró entre Blur i Oasis. Però, en part, tot estava també provocat o, com a mínim, incentivat per la premsa.
Què m'estàs dient?
Sí, home, sí.
Pues aquests es barallaven cada dos per tres. Escolta'm.
Sí, ja hi havia mala maró.
Però això no era veritat.
No, sí, ells no es portaven bé perquè hi havia molta rivalitat, perquè hi havia molta competència, perquè volien captar l'atenció tant del públic com de la premsa.
No? Com el Cirex, no? Clar, perquè nosaltres estàvem el Cirex i el Mustang, i sempre estàvem allà barallats amb els uns amb els altres, i en canvi ara som la mar d'amiga amb el Santi Carulla.
Clar.
I fotem concert junts, però en aquell moment estàvem quasi a hòstia.
Però vull dir que la premsa, ja sabeu com és la premsa britànica, ja li agrada una mica que hi hagi... que hi hagi marro.
La premsa del Barça, no?
Què?
Què he dit ara?
Què diu?
Me l'has vist els jugadors com es queixen?
Calli.
No ho has sentit, això?
Calli. Sí, ho hem sentit, sí.
I els entrenadors?
Calli!
Sí, ho tots sé. Surten amargats.
Vés a la merda!
Fixa't, els entrenadors del Barça o acaben emprenyats o deprimits.
O
calps. No hi ha ningú que estigui content i bé se'l vegi feliç de la vida. Cap, eh? O amargats o emprenyats.
Va. Total, que és veritat, però la premsa jugava una mica.
Jugava perquè, de fet, quan, mireu, va haver-hi la batalla del Britpop. Això què va ser? Doncs resulta que Oasis i Blur van decidir treure un senzill, un single, tots dos el mateix dia.
Ui,
el 14 d'agost del 95, quan ja totes dues bandes ja havien, diguem-ne, triomfat. De fet, eren les dues bandes més importants del Regne Unit en aquest moment. El que passa és que no van coincidir ben bé. Millor dit, Blur va decidir avançar una setmana al seu llançament per coincidir amb els Oasis i generar aquesta
mala maró.
Qui seria l'equivalent ara aquí d'aquesta confrontació?
D'aquest mal rotllo?
Sí, d'aquest mal rotllo, sí.
Amb un grup? Home, mal rotllo, no crec que hi hagi mal rotllo.
Pensem les oques grasses i les primes?
Bueno, a veure, ara ens posarem en un embolic dels bons, eh? Públicament no hi ha mala maró.
No.
No.
Però privadament...
Home, potser sí.
Trobaríem un parell de grups que...
Que no s'aguanten.
Que no es poden veure.
No, de bon. Hi ha alguns grups sorgits
però
de...
Però qui tens al cap?
No
ho pots dir?
És que estan a mata de gonya.
Hi ha alguns grups...
Catalans,
catalans. Catalans que públicament... Escolta'm, el que faci falta, sí, jo vinc i tal, sí, no sé què. Però de portes endins...
Si pot ser, no toca...
No, es troben un ascensor, yeah. I aquell ascensor, quan s'obre les portes... No queda un viu, eh? Sí, sí. Clar, de portes ben fora s'ha de quedar bé, però de portes endins...
Clar, però tu parles d'una mala maró, diguem-ne, entre els membres de la mateixa banda.
Sí.
Ah, no entre dos.
També.
No entre dues bandes,
també.
Sinó...
Ah, també.
També.
Bueno, també. Sí, perquè també. Després passa molt això, que els membres d'una banda poden anar cap a una altra...
Hi ha grups sorgits...
Sí, sí. Llavors aquí, si no, s'ha quedat
bé. Els que marxen.
Hi ha grups sorgits d'aquella època de pandèmia que...
Escolteu,
estaven millor cadascú a casa seva.
Mireu el que ens diu el Dandy de l'Extra Ràdio.
Ah, Dandy de Barcelona. Però perdoneu, però què és això?
Dandy de l'Extra Ràdio. Des del començament de la secció heu dit que retrocedim en el temps. Sí. És la música i són els grups que escolto cada dia. Avui és el meu aniversari. Gràcies per aquest regal radiofònic.
Bravo. Moltes felicitats.
Doncs, si voleu, tornem a la batalla del Britpop, perquè, com dèiem, hi havia aquesta coincidència en el single de Blur i dels Oasis. A veure quina cançó us agrada més.
A veure,
perquè els Blur anaven a publicar el primer senzill del seu The Great Escape, aquesta Country House. I en canvi els Oasis estaven per publicar Roll With It, segon senzill de What's a Story Morning Glory. Però quina
t'agrada?
La primera.
Sí, Country House.
I quina creieu que va vendre més còpies?
Torna-la a posar.
La primera. A mi també m'agrada més aquesta,
sí, home, té més.
Però crec que devia vendre més l'altra.
La segona. També té el seu rotllo, eh? Quina és la pregunta?
Quins nervis.
No, però a veure,
la premsa,
la que va vendre més còpies,
més senzills,
sí.
Clar, perquè abans anava així.
M'agrada més la primera, però va vendre més la segona.
Penso el mateix que el Marc.
Va vendre més la primera.
Ai, quina mala idea.
Però
va agradar més la segona.
El disc, i de fet la projecció internacional va ser molt més gran la dels Oasis, perquè a més el disc de la cançó que hem escoltat va ser un dels més venuts de la dècada del seu país. És a dir, de manera individual per la cançó va aconseguir vendre més Blur, però l'èxit va ser més extens el de Oasis. Però, vull dir que la batalla del Britpop es va anunciar fins i tot amb cartells de boxa entre les cares dels dos membres.
Nois, això s'ha de fer aquí. Això s'ha de reproduir aquí. Aquí s'ha de crear una enemistat,
que ja us dic que ja hi és.
L'única cosa que s'hauria de fer pública,
fer-ho públic,
i que aquí hi haguessin partidaris i detractors com a la seva època, que aquesta sí que me'n recordo, perquè també m'ho han explicat, doncs, que hi havia uns que eren els de Sau, els altres, perquè Sau era com més pijo, doncs hi havia els dels Lacs en Busto o els de Sant Traït, vull dir...
Sopa de cabra.
Això dona més...
Sopes
dona més, sí, això fa... Aquesta salsa dona més alegria.
Sí, es podria fer perfectament.
Fem-ho. Diguem quins dos grups estan...
Digue-ho tu.
Que no es poden ni veure.
Digue-li.
No em vull posar en aquest liu, però jo crec que això s'hauria de dir.
Jo, com que no ho sé, i t'ho dic de tot cor,
però el Marc sí que ho sap.
Jo ara els diré, en diré dos.
Val, digui.
A veure.
I a veure si ho encerto o no.
A veure.
Sí, però jo no li diré,
No.
A vostè vol dir dos que creuen que estan a matar.
Que em fa l'efecte que estan a matar.
A veure.
Aquells, els Manels i els Amics de les Arts.
No.
Jo crec que tindran bon
rotllo. No, jo diria que no, en aquest cas.
Jo crec que no. Hi ha hagut cap...
Perquè no eren 4-4 i venien a fer la mateixa música.
Sí. No, jo crec que en aquest cas no.
Jo tiraria cap a un altre estil de música.
Sí, i més cap aquí.
Més cap aquí.
I més recent, sí que és veritat. Sí.
A veure, Oques?
No, ja li dic que no va d'Oques.
Bé, els mitjans estaven molt entretinguts. Per cert, estarien ben entretinguts.
Els catarros? Va de catarros?
Va, digues.
Bé, que estaven... La premsa britànica estava molt entretinguda amb aquestes batalles entre Oasis, Blur, etc, però se'ls va passar per alt un grup que ja portava un temps en segon pla, però que van irrompre directament el número 1 quan van publicar el seu disc Different Class, que incluïa l'himne Common People.
Tot un himne
d'aquesta etapa. Ningú s'esperava aquest èxit. La crítica els va venerar quan va arribar aquesta cançó i va, com dèiem, arribar al número 1. Sonaven més moderns, no tenien tantes influències de bandes de més enrere, com Beatles, potser sí que estaven més influïts per David Bowie, per Roxy Music. Llavors doncs, va donar també aquest aire renovat al Britpop.
I a seguir estan barallats.
Qui està barallat?
Mocedades... i el Consorci.
Segurament. Ah,
sí? Segurament, home, aquí devia haver-hi, sí.
No es tragaven. Sí, sí, no, van sortir un dia, uns al Fiesta i l'altre dia els altres.
Jo dic que són més cap
va,
aquí.
Va, que ara també n'estan peleades.
Llavors tenim Suede, Blur, Oasis i Pulp com els quatre tòtems del Britpop, que van fer recuperar al Regne Unit la seva hegemonia musical perquè ho van aconseguir ells i una mica també doncs, va aportar el seu gra de sorra al suïcidi de Kurt Cobain perquè Nirvana es va acabar aquí. Llavors, aquesta acceptació massiva va atreure també a la política. Va ser també un fenomen, entre cometes, polític perquè Tony Blair va fer servir o va utilitzar el Britpop per captar el vot jove, però els líders d'aquests grups, com per exemple això, no? Pulp, Oasis i Blur, van donar-li l'esquena perquè no volien que els utilitzessin. Però van haver-hi d'altres grups que van generar aquesta segona generació del Britpop, com per exemple, a la segona meitat dels 90, destaquem Ocean Coalescing.
Esteu gaudint amb aquestes músiques, que sapigueu que penjarem el llistat de cançons que ens ha preparat avui la Montse a Spotify, eh?
Mm-hmm. I que ens consta que esteu gaudint perquè ens ho esteu dient. L'Anna diu, avui és la meva secció. Enhorabona per aquesta i per totes. I nivell, també, el de la Montse.
I també diuen, Marc, no pots llançar la pedra i amagar-te.
Digue-li quins minuts són.
Ara.
Un dia d'aquests, sí. No? Bé, Ocean Coalescing, tot i que van començar a finals dels 80, van començar a treure el cap a la segona part dels 90, quan ja tota aquesta gent, diguem-ne, començava a anar de baixada. Aquesta gent, vull dir, els grans, els Oasis, Blur, etc.
Sí.
I una altra formació clau en aquest període, ja si voleu per acabar, perquè no tenim més temps, però podríem estar encara repassant-ne molts més, van ser els Supergrass, que segurament recordareu el seu àlbum debut
sí.
I cançons com aquesta.
Penjada, ja està penjada a les xarxes socials la llista de Spotify.
Jo no sabia que el Siegfried Grass també cantava part de la tele.
Montse Vidal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Ens hem deixat algunes bandes, Elàstica, The Verb, etc. Però...
Les hem deixat de banda.
Molt bé,
senyor Boigues.
Gràcies, Montse.
Vosaltres.
Una pausa i el temps afegit del versió RAC1.
Versió RAC1.
Dissabte que bravo ens trobarem els lineals comprant calçots a la terra i tot amb l'IVA de regal.
Aquest dissabte 24 de febrer a Capravo i a Capravo a casa emporta l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Ara, fins al 25 de febrer, gaudeix d'un 10% de descompte addicional a les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. De dilluns a diumenge, descobreix el més nou de marques com Hof, Vans o Furla amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village, només per la Roca Village Membership. Uneix-te a Membership a la nostra web o app.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini de l'Aman, Productes Gourmet i Gosby.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci,
Empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1...
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Comença el temps afegit amb molta atenció perquè hem d'explicar una cosa dels companys de Solideo,
sí,
que
senyor.
La Marta ja té preparadíssima.
Sí, senyor. No sé si recordeu aquella frase que us vaig dir l'altre dia, sí? De l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma.
Sí, senyora.
Recordeu qui era l'autor? Us ho vaig dir, eh?
Era un home estrany, tipus Merlí,
sí,
no?
Sí. No.
Robespierre.
Mua! Per aquí va la cosa. Lavoisier.
Lavoisier.
Ah, Lavoisier.
Ah,
ell va dir aquesta frase i de la mateixa manera ara Solideo passa a ser Acciona Energia.
Jo no
l'he
volgut dir perquè
Acciona
dic que no hagi canviat d'un dia per l'altre.
No, home.
És el mateix.
Ah,
va, perfecte.
Aquesta empresa Acciona Energia és l'empresa que des dels inicis va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació de Solideo a Acciona Energia que ens permetrà arribar a ells, més lluny, sense canviar la seva manera de fer. Podeu entrar a Hogares Acciona Energia i fer-vos autoconsumidors.
Molt bé.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Falten 3 minuts i les 7 de la tarda i arrenca el temps afegit del versió RAC 1 amb Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
Bona tarda, família. Com esteu?
Sorry. Què preguntem avui?
Vinga, com el partit d'ahir ha generat molta divisió d'opinions, francament no hi ha una opinió igual a cap família,
no, no,
avui...
Ho preguntes i hi ha gent que et diu, ui, un partidàs, un canvi en el Barça i tal, i altra gent que es va dormir.
Exacte, hi ha gent que diu que
sí,
és
sí, un dos, dia qualsevol. Dos posicions.
Per tant, avui ens heu d'ajudar, família i oients, així que, ras i curt, completa la frase. El Nàpols-Barça va ser... Marta, tenim algun comentari?
Home, i tant que en tenim. Per exemple, Marcus Newman diu... Coitus interruptus, gatillasso, destrampament. Digueu-li com vulgueu. I en la mateixa línia, Sergei Tokarev diu... Mig polvo mal fet amb la il·lusió que d'aquí a uns dies a casa acabarem
de
fer el mig clau que falta.
Per favor.
Aquest en aquesta direcció.
Però
més.
Quina imatge, no?
Quim.
Ells han començat, han parat i continuaran.
Sí, com si estigués interromput, això. Sí. Que ha de continuar el pròxim dia. El Quim diu, una autèntica merda de partit i el més trist és que aquesta merda ja comença a cobrir el club. A Maison 14 diu, ja en tinc prou del geni de Terrassa i la seva trup. D'altres són més optimistes, eh? A veure, la Eva, per exemple, diu, bon inici i mal final. O el César Ramos diu, fantàstic fins al minut 30, quan les piles es van acabar. Aleshores, preocupant. El Xavi, concentrats a la primera part i superiors al Napoli, navegant en el camp a la segona part i concedint camps i gols, com sempre. I el Lluís Abelles, després voleu, em puc llegir més, però freno aquí,
sí.
Quan veig jugar el Barça em dóna la sensació que si anem a 40 per hora, els altres equips van a 80. Sembla que anem caminant pel camp i em sap greu dir-ho, però així no arribarem enlloc.
Avui comencem fortíssim, de seguida presentarem la tertúlia d'avui, però abans, Edgar, un parell d'opinadors que sí. Els hem volgut fer venir avui a l'estudi perquè són persones que crec que faran l'anàlisi just que esperem d'aquest partit.
Ai, ai.
El primer és Jaume Creixell. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Jaume?
Bé, mira, fins als collons.
Portes?
Què vols preguntar-me?
No, com vas veure el partit?
Que com el vaig veure... Pues amb dos sulfidats i un gutero de valeriana el vaig veure, m'entens?
Sí,
el
dono
de paper, ja, m'entens? Ja. El Barça que baixi les aceres pels vados, collons, és el que tinc que fotre els jugadors, m'entens? I els jugadors que algú els hi foti les peles i deixin de vendre barcos carregats de fum, m'entens? De paper,
sí,
vol
sí.
La meva opinió, vol?
Sí, sí,
la meva
sí.
Valoració?
Pues
mira, la mateixa que li vaig fotre fot uns quants dies a Víctor Pachi, la mateixa!
Hòstia, nen.
Discurs de Jaume Creixell final, endavant, Jaume!
Que vagin a la merda, home! Que ja que tenim el coi a la vida!
Entesos de paper?
Davant d'aquesta anàlisi, poques coses es